Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda. Brussel·les afronta avui una nova cimera amb l'objectiu d'aprovar els pressupostos comunitaris del 2012 al 2020. Una tasca que es preveu tensa. En aquest sentit, el primer ministre del Regne Unit, David Cameron, ja ha declarat que considera insuficients els ajustos plantejats fins ara per la Unió Europea i que caldria fer un esforç més gran. Però és, sens dubte, les eleccions, el tema central de la setmana i les seves conseqüències, no només polítiques, sinó econòmiques i socials. Comentarem aquests i d'altres temes en l'àmbit econòmic a la nostra tertúlia d'avui, però abans ens centrarem en un concepte de futur, l'emprenedoria. Parlarem sobre la necessitat de fomentar l'esperit emprenedor amb Jordi Bastida, enginyer industrial i especialista en emprenedoria. Abans, escoltem l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A Catalunya, l'empresa constitueix la base de l'economia i la petita i mitjana empresa n'és el pilar fonamental en la mesura que aquest col·lectiu, integrat per més de 500.000 empreses, concentra el 99,9% del volum total d'empreses de Catalunya, també genera el 76% d'ocupació i el 67% del valor afegit brut, situant aquests indicadors a Catalunya per sobre de la mitjana europea. Tres són els factors que contribueixen a explicar la presència de la petita i mitjana empresa en el teixit empresarial de Catalunya: el territori, la dotació de recursos i l'esperit emprenedor de la societat catalana. Estudiant estadísticament el col·lectiu dels emprenedors, cal destacar que la majoria dels emprenedors són homes i tenen una edat compresa entre els 25 i els 35 anys, també que tenen un alt nivell de formació i que són una font de generació de llocs de treball i de creixement econòmic. La societat catalana ha dit i s'ha presentat sovint com una societat dinàmica i oberta als emprenedors, equipant-se amb la resta de països avançats que ja fa molt de temps que afavoreixen l'emprenedoria. Els emprenedors han de ser la font de desenvolupament econòmic i social de Catalunya, ja que, a més de la capacitat de generar ocupació, tenen a les seves mans la promoció del creixement econòmic que ha de permetre un retorn a la normalitat laboral, econòmica i social, pel que seria bo que les forces polítiques, econòmiques i l'administració pública donessin en primer lloc suport a les persones per tal que puguin aprofitar i explotar oportunitats de negoci, també que ajudessin amb suport financer i d'inversió per les propostes viables dels emprenedors, facilitessin i promocionessin la formació de gestió als emprenedors, també que creessin eines per la creació d'empreses des de l'administració pública i que fomentessin la creació de xarxes d'emprenedors. A recet de l'interès per part de la Generalitat de Catalunya per fomentar l'emprenedoria, el novembre de l'any 2011 hi va haver un acord del govern per impulsar mesures en totes les etapes educatives per fer de Catalunya una escola d'emprenedors coneguda com Catalunya Escola d'Emprenedors. Dins d'aquest programa es van aprovar una sèrie d'accions, com per exemple fer arribar les eines per tirar endavant projectes emprenedors a l'alumnat i també engegar el projecte L'Empresa a Prop en l'àmbit de la formació professional. La creació d'empreses i l'emprenedoria ha de ser un dels temes clau que han de generar més interès entre els mitjans de comunicació i els partits polítics a l'hora de definir els seus programes d'actuació en els propers anys a Catalunya. Els partits polítics han de constatar que l'emprenedoria és un dels pilars del desenvolupament econòmic i social del nostre país, tant per la seva influència en la generació dels llocs de treball com pel creixement econòmic que representa. L'emprenedoria no ha deixat de créixer a Catalunya. L'interès per l'emprenedoria és potent i en aquests moments de crisi es tracta d'una necessitat imperiosa. En conseqüència, la funció dels emprenedors és fer possible l'impossible.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
Doncs som avui amb el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, per parlar d'un tema de futur, parlar d'un tema que ens il·lusiona, com és l'emprenedoria. Bona tarda, senyor Bastida.
Hola, bona tarda.
L'emprenedoria, quan parlem d'emprenedoria, és com parlar una mica d'aquest aire, de futur, d'aixecar-nos, del demà.
No solament és de futur, jo crec que és de present. I, a més, a Catalunya no solament és de present, sinó també és de passat. Vull dir, sempre s'ha donat una tendència a Catalunya de l'emprenedoria. El fet és que la zona industrial, el territori, el país que ha tingut dues revolucions industrials, jo diria fins i tot la tercera, ha sigut Catalunya. I això, doncs, ha fet, jo crec que sempre hi ha hagut emprenedors. L'emprenedoria, jo crec que té dos elements bàsics, vull dir, i això és una cosa que sempre l'hem tingut al cap tots, és primer... per què vull fer una empresa, per què la vull crear, i per l'altre cantó hi ha una altra cosa, que és el que puc fer o que vull fer. I aquests són els dos elements que fan que la gent vulgui muntar empreses i crear i vulgui ser emprenedor. Jo crec que aquests són els elements que fan que la societat catalana sigui emprenedora de sempre.
Avui en dia la crisi també suscita aquest instint de supervivència, no tant de voluntat i d'il·lusió com que una persona potser se li estigui acabant l'atur, no trobi sortida per ser contractada i decideixi, doncs, emprendre la seva tasca, la seva feina com a treballador autònom o com a emprenedor en un petit negoci.
Sí, bueno, aquest ha sigut un dels fets que quasi t'empeny una mica a ser emprenedor. Vull dir, clar, quan tens una feina, vull dir, que sigui relativament estable, doncs t'hi acomodes i t'hi estàs. El fet de que hi hagi aquesta tensió et porta a prendre una decisió i aprofitar, vull dir, el que sigui en el moment, vull dir, que et dona l'empenta, doncs per voler ser emprenedor, en el sentit de que podràs ser autònom, etc. Però també en les èpoques de riquesa, de vaques grasses, també la gent vol ser emprenedora, vull dir, i vol muntar el seu propi negoci. Per què? Perquè hi veu moltes possibilitats. És a dir, en el moment de vaques grasses, doncs un veu moltes possibilitats. I quan les vaques estan primes, llavors doncs es veu una mica obligat per la situació que hi ha en aquell moment. És a dir, que més o menys sempre es manté el nivell d'emprenedoria, sobretot a la societat catalana.
Senyor Bastida, en el moment de crisi en el que ens trobem, hi ha mercat per crear una empresa i que tingui sortida?
A veure, això depèn de dues coses, si hi ha mercat. Primer, un, de les ganes de voler-ho fer, i l'altre, la capacitat de veure coses noves que un pot fer. És a dir, una de les coses més importants és pràcticament en les noves tecnologies és on també es dona l'emprenedoria. Per dues raons bàsiques. Una, perquè la inversió inicial és relativament baixa, i per l'altre cantó, doncs, la nostra societat en aquests moments, sobretot la joventut, té un gran nivell de coneixement tecnològic. I això fa que un pugui entrar-hi en aquesta emprenedoria. Si vas pel carrer, doncs veus moltes vegades, vull dir, botigues o llocs en el qual diuen que es fan serveis de tecnologia. Bueno, això és perquè, doncs, amb molt poc capital pots iniciar un petit negoci.
Vostè crec que ha dit la paraula clau, ara mateix, capital. Mm. Perquè probablement el principal obstacle que es troben els emprenedors és accedir a l'estat financer adequat per poder iniciar el negoci.
Jo crec que n'hi ha dos, vull dir, dos coses. Una, per un cantó, el capital, si és veritat. Però per l'altre també hi ha un tema que és l'educació. És a dir, en l'avantguàrdia del passat dimarts va sortir un article en el qual hi ha una cosa que és compara dos països, evidentment, és comparar Espanya amb Estats Units, doncs hi ha vegades, vull dir, que et pots quedar una mica tombat, vull dir, perquè les dimensions són diferents. Però en percentatge hi ha una cosa que a mi em preocupa, vull dir, en el sentit, diu, una de les preguntes és, diu, em va donar competències per gestionar, l'educació em va donar competències per gestionar el meu negoci? Resulta que la diferència és tan gran entre, quasi com diríem, quatre vegades, vull dir, l'opinió d'Estats Units respecte a la d'Espanya.
És a dir, que les persones, els estadounidencs, han rebut la formació adequada per després emprendre.
Sí, una educació més propera, vull dir, a ser emprenedor. De totes maneres, jo voldria dir una altra cosa. És a dir, tothom pensa que ser emprenedor vol dir ser empresari. Bueno, pot ser-ho, també. Però hi ha altres tipus d'emprenedoria que també estem fent aquí al nostre país, que són totes les associacions, tots els grups i totes les activitats, vull dir, de tipus social que s'han fet, i això requereix, vull dir, ser emprenedor. I arrencar una activitat, això és ser emprenedor. És a dir, que no cal, vull dir, muntar empreses una al costat de l'altra. Vull dir, bueno, ja és bo perquè crea llocs de treball. Però també la societat catalana, vull dir, la societat civil catalana, ha sigut molt procliu a muntar associacions, grups, encara que siguin de jugar a escacs o de lo que sigui. Però sí que hi ha aquesta voluntat de fer coses i de voler representar o de tirar endavant, doncs, una activitat, tant si és en pobles com en ciutats, com on te sigui.
Senyor Bastida, com definiria vostè un emprenedor?
Un emprenedor, a veure, com deia en l'informe, vull dir, diu normalment és un home i després, a més...
Això m'ha tocat una mica, eh?
Sí, sí, bueno, però la realitat, és a dir, la proporció és de 60-40. Jo ja sé que això molesta...
Això significa coses, no?
Sí, significa coses, però de totes maneres també s'ha de veure, vull dir, que cada vegada... És a dir, jo quan vaig estudiar enginyeria, vull dir, hi havia tres noies en una classe de 2.000 estudiants.
D'enginyeria.
Clar, vull dir, doncs actualment no. Vull dir, actualment resulta que l'escola d'enginyers, vull dir, hi ha tantes noies com nois. Vull dir, clar, vol dir que els emprenedors segurament, vull dir, seran una cosa molt igualada, però el fet és que en aquests moments, vull dir, hi ha aquesta diferència. L'altra cosa que jo crec que és important és el nivell de formació. És a dir, hi ha un 65% de les dels emprenedors que tenen formació superior. Vull dir, doncs, llavors, això vol dir que la formació superior sí que ajuda a tot això. I després hi ha una cosa importantíssima, és a dir, tot emprenedor crea llocs de treball. I això, i a més, del valor afegit. És a dir, no és... I no, és a dir, requereix, vull dir, un valor que no te'l poden prendre. És a dir, que tu no podràs anar a buscar aquesta feina en un lloc que te la faran més barata, sinó els llocs de treball que crea un emprenedor són d'alt nivell i, per tant, no te'ls poden prendre. Vull dir, no pots anar a qualsevol país que t'ho facin més barat. El que passa que actualment, si vas a Xina, segurament que sí que ho pots fer-ho, perquè el nivell de Xina també és molt elevat. I per què? Doncs perquè han invertit i han fet molt de cara a la formació. Pot ser la formació tant a nivell de gestió com a formació a nivell tècnic. I això és el que necessitem aquí.
Senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, avui parlant sobre l'emprenedoria i la importància del seu paper en el nostre país i més en aquests moments. Parlàvem de la importància de la formació en aquest esperit emprenedor. Fa poc temps es va posar en marxa aquest programa que anunciàvem en la introducció, en l'editorial, que es diu així, Catalunya Escola d'Emprenedors. Com vostè sap com està afectant, com s'està implantant, si està tenint algun tipus de conclusió, de conseqüència?
A veure, el tema de la formació en el nostre país té un problema greu. La part baixa està relativament coberta i la part alta està coberta també, però en canvi hi ha la part intermitja que no.
La part intermitja
són la formació professional i els quadres intermitjos.
És a dir, que tenim una bona preparació per professions d'un nivell molt pràctic, bàsic, podríem dir, i per als directius. Però per quadres intermitjos...
Per quadres intermitjos no ho tenim. És a dir, nosaltres teníem una opció, vull dir, a Catalunya hi havia unes sortides professionals pels quadres mitjos, però que els anys 70, 70, 80, per tota una sèrie de qüestions, doncs van anar cap a caiguda. Llavors, el fet és que ara en aquests moments ens trobem faltats d'aquests quadres intermitjos. Doncs aquesta és la situació. I què passa? Que això s'ha de crear. I s'ha de crear a través d'una formació professional que, a més, durant molt de temps, també s'ha de dir, doncs ha sigut menys tinguda, perquè no representava, doncs, un nivell social important, però estant menys tinguda. Doncs ara hem de recuperar això I això vol temps. Per tant, vol dir que hi haurà d'aquí uns anys, doncs llavors tota aquesta gent que es formi a través de la formació professional, doncs tindrà els seus llocs de treball.
De fet, sembla que en la nostra societat tinguem quasi un excés de formació, perquè tenim moltes persones formades amb llicenciatures, màsters, que estan exercint unes professions de, fins i tot de nivells inferiors a les seves, al seu currículum acadèmic. La formació no és adequada? És l'orientació professional? És aquest buit que explicava? Què és el que falla?
El que ens falta en el nostre país és, a part de les empreses, vull dir, que se n'estan anant, ens està faltant formació tècnica. No ens falta formació de l'altra. Humanística en tenim molta, que és molt important, Però, de totes maneres, vull dir, ens falta, vull dir, molta formació tècnica.
I l'esperit emprenedor en la formació tècnica s'aplica, també no. es treballa?
No, es comença a treballar, és a dir, s'estan fent, és a dir, fins ara no se li ha donat la importància que hi havia. La mateixa Vanguardia deia una de les coses que a mi em feia por, també el 40%, la preferència per ser emprenedor o ser treballador era d'un 40 contra el 53, és a dir, no hi havia voluntat de ser emprenedor. I vaja, tothom, vull dir, i moltes vegades durant molt de temps, vull dir, tu senties comentaris que feien a la televisió, jo el que vull és un treball fixe, vull dir, continuar, i vull dir, si pot ser l'administració pública, millor. Clar, vull dir, doncs això no és gaire animador, vull dir, a ser emprenedor.
Una altra diferència que es diu habitualment entre Estats Units i Espanya en aquest sentit...
Perdoni, sí. Això no era Estats Units, això era aquí. És a dir,
sí.
Preguntava a veure si volia ser una cosa o l'altra
sí,
i ja
sí,
deien
sí. Això era aquí. Però vostè plasmava una mica les diferències amb aquesta, amb aquesta formació de l'esperit emprenedor als Estats Units i amb l'esperit emprenedor que no està prou desenvolupat aquí, no? I l'altra diferència que s'aplica a vegades és la sensació de fracàs. Quan un emprenedor munta una empresa, i més en l'entorn que tenim ara, que les empreses, doncs moltes empreses s'han vist obligades a tancar. Com es queda un emprenedor després d'una decisió com aquesta, de tancar un negoci? Com torna un emprenedor a emprendre?
Les pel·lícules americanes sembla veure que quan fracasses, vull dir, és millor perquè has après alguna cosa. Això és el que diuen. Però jo crec que deuen quedar tan fumuts, vull dir, com qualsevol d'aquí. És a dir, a veure, quan un té un fracàs d'aquest tipus, doncs el que intenta és sortir-se'n el millor que pot, vull dir, tant si és als Estats Units com si és aquí, com si és a la Xina. Vull dir, siguem serios, vull dir, quan un ha fet un esforç i veu que aquell esforç se'n va en el risc, vull dir, no puc entendre jo que un altre digui, ui, que bé, mira, així ja n'aprendré més. Vull dir, a veure, el que passa que després, quan tornis a arrencar, tu pensaràs i veuràs en base d'aquestes, però ningú està content, vull dir, del fracàs. Jo crec que aquest mite del fracàs com un element de formar-te, vull dir, no existeix enlloc.
Senyor Jordi Bastida, parlant avui sobre el tema de l'emprenedoria, pot ser que hi hagi persones que ens estiguin escoltant i que hagin o estiguin pensant en la possibilitat d'obrir un negoci, una empresa de serveis, una associació, com vostè apuntava. Quins són els passos que haurien de seguir més pràctics, a nivell més pràctic?
A nivell més pràctic, primer de tot, és com dèiem, vull dir, saber què és el que es vol fer. I un cop saber el que es vol fer, doncs llavors anar a veure quines possibilitats té i fer un pla d'empresa. Amb això, vull dir, i es pot bé estudiat o bé, fins i tot hi ha unes guies, vull dir, que a través d'entitats com Acció 10 o fins i tot, vull dir, també Barcelona Activa, són dos entitats que et poden ajudar a fer aquest pas. És a dir, que és una manera, vull dir, d'entrar en aquest món. Fins i tot, perdó un moment, fins i tot, vull dir, Barcelona Activa té locals, vull dir, que tu pots començar a muntar la teva empresa. Vull dir, és una manera de començar. I un cop la tens endegada, l'empresa, doncs llavors sí que has de buscar algú que t'ajudi, vull dir, a finançar-la i a tirar endavant.
Com es presenta un emprenedor davant del banc en una situació com la que tenim actualment?
Amb un banc primer ha de tenir no solament el projecte, no es pot anar al garatge, com diuen,
allò,
amb la carpeteta, sinó el que s'ha de fer doncs, és tenir un projecte pensat i molt mesurat, vull dir, però a través sempre assessorat una mica per aquestes dues entitats. Vull dir, això es pot fer perfectament. La Generalitat té aquest departament d'Acció 10, aquesta àrea d'Acció 10, que t'ajudarà a fer-ho, o bé Barcelona Activa, vull dir, a través de l'Ajuntament de Barcelona.
Una de les claus perquè ara les empreses tinguin futur és l'exportació. Mm. Com es planteja d'entrada un nou negoci ja visualitzant la seva exportació o el seu contacte amb un àmbit internacional?
L'exportació és si tu fas un producte. Si no fas un producte, és a dir, si fas un servei, si fas un servei, difícilment el podràs exportar. A no ser que sigui un servei d'un tema molt específic i molt tecnificat. Normalment el que exportaràs serà material manufacturat. I llavors allí el que és important és la qualitat respecte a la que puguin oferir els altres. I jo crec que aquí a Catalunya la qualitat pot ser tant o millor que la que es pugui fer a fora. L'avantatge que té, per exemple, una petita empresa sobre una gran, és o mitjana més gran, és la facilitat d'actuar. És a dir, una petita empresa el que té és aquesta agilitat de prendre decisions. No cal fer unes reunions, sinó que normalment, vull dir, mentre estàs fent les coses, ja pots decidir què és el que faràs o no faràs. Llavors, això doncs, dona una agilitat, vull dir, que altres no tenen.
Senyor Jordi Bastida, ja de cara a tancar l'entrevista, estem en setmana d'eleccions, per tant, les demandes polítiques és un bon moment per plantejar-les. En l'editorial d'avui veiem la importància de l'administració pública per fomentar l'esperit emprenedor. Què cal que demanem als nostres polítics?
Doncs em sembla que ho he dit. És a dir, per un cantó, i el suport a les persones que vulguin emprendre un negoci.
Quin és aquest suport? Com s'hauria de fer?
El suport és donar-li les eines tant jurídiques com de formació, com de
suport.
Això en
principi es fa, perquè vostè deia, tenim...
Sí, sí, però a més, la formació sí que es dona,
activa,
però en canvi el que hi ha d'haver-hi, vull dir, és la possibilitat de poder... És a dir, un dels fets és que a Espanya per muntar una empresa estàs en el 44 lloc de país, vull dir, de facilitats per crear una empresa. En canvi, vull dir, doncs això s'ha de reduir al 20. És a dir, no pot ser, vull dir, que sigui tan més fàcil de fer una empresa a Geòrgia que no pas sigui...
És a dir, els passos burocràtics que calen per arribar pràcticament a muntar el negoci.
Exacte, i poder aconseguir doncs, la llum, coses elementals com la llum, l'aigua i crear l'empresa, vull dir, davant d'un notari o el que sigui. Vull dir, doncs, totes aquestes activitats, vull dir, que es puguin fer d'una manera ràpida.
Això és clau. L'altre tema ens comentava la formació.
La formació.
Per
i a més a
temes
més,
intermitjos.
I, a més, disposar d'una sèrie d'eines de formació de gestió, que això és importantíssim.
Això ho encarem de cara a les eleccions, a veure si és possible.
D'acord, doncs.
Es queda amb nosaltres a la tertúlia. Sí. Moltes gràcies. Doncs en uns minutets, la nostra tertúlia Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El camí més curt cap a la bona música. Els diumenges a 2:45 de la tarda sempre ens quedarà la música. Efemèrides musicals, música d'avui i de sempre, monogràfics, recomanacions discogràfiques i tot des del Departament Musical de Ràdio Estel. Gaudeix dels grans a Sempre ens quedarà la música. Els diumenges a 2:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Tornem a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara repassant amb Sara Cruz l'actualitat econòmica. El Banc d'Espanya vol collar més les autonomies per garantir que compleixen l'objectiu de dèficit.
El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, ha alertat avui mateix que és possible que Espanya no compleixi l'objectiu del dèficit públic d'enguany, que és del 6,3% del PIB després de tancar el 2011 amb el 8,9%, i ha advocat per aplicar nous ajustos si la desviació s'acaba produint. Linde també ha assegurat que si el govern espanyol decideix revaloritzar les pensions, actualitzant la pujada de l'1% al nivell de la inflació, que ara és del 3,5%, haurà d'adoptar mesures compensatòries d'aquest increment de la despesa.
L'Instituto de Estudios Económicos diu que la independència portaria conseqüències catastròfiques.
Aquesta Fundació d'Empresaris Espanyols ha presentat a Madrid un informe sota el títol La qüestió catalana avui, que assegura que les exportacions catalanes caurien un 50% i l'ocupació un 20%. Mentrestant, el Financial Times assegura que una Catalunya independent seria més rica però més endeutada. Diuen que la situació és atractiva actualment perquè Brussel·les té més i més poder i els governs centrals només ofereixen escassa demanda i molta austeritat.
Brussel·les afronta avui una cimera per aprovar els pressupostos comunitaris que es preveu tensa.
Els líders europeus intentaran arribar a un acord sobre els pressupostos de la Unió Europea pel període 2014-2020 en una cimera extraordinària que es preveu, com deies, tensa, ja que les xifres presentades han rebut fortes crítiques dels estats membres. La proposta del president del Consell, Germán Van Rompuy, suposa una retallada d'uns 80.000 milions d'euros en 7 anys. Aquesta proposta podria acontentar els països que defensen la línia de les retallades, com ara la Gran Bretanya, Suècia o Alemanya, però té el rebuig dels països que ara reben ajudes comunitàries.
I Grífols no invertirà més a Espanya mentre les coses no canviïn.
El màxim responsable de Grífols, el grup català fabricant de plasma sanguini, no s'ha mossegat la llengua. Víctor Grífols va assegurar que no invertirà ni un euro més a Catalunya ni a Espanya i que prefereix fer-ho als Estats Units, on té millors condicions i més facilitats. Afegit també que més que abans a Madrid invertiria a Gibraltar.
I en borsa, Sara?
Doncs el Tresor espanyol ha superat un nou repte, ha col·locat 3.880 milions d'euros en bons i obligacions amb diferents venciments amb una demanda molt superior de l'import màxim previst, que era de 3.500 milions. A més, també ha pagat menys interessos per totes tres emissions. Avui, recordem, l'IBEX ha tancat amb una pujada del 0,9% fins als 7.875 punts i la prima de risc ha baixat fins als 420 punts.
Moltes gràcies, Sara Cruz. Comentem aquesta actualitat amb els nostres contertulians d'avui en uns segons. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for the final moment you say the words that I can say.
La tertúlia.
I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't. Doncs l'actualitat econòmica ve marcada principalment per la cimera que comença avui a Brussel·les per a l'aprovació dels pressupostos 2012-2020 i per les eleccions a Catalunya. Bon dia, bona tarda, senyor Pere Guinjoan, economista i analista financer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda.
Senyor Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, que ens acompanyava a l'entrevista, bona tarda.
Bona tarda.
Com veuen, com creuen que encararem aquesta cimera de Brussel·les? Arribarem a un acord, serà un acord dolorós encarat per aquestes declaracions del senyor Cameron?
Aquí aflora, és a dir, és una tempesta amb, allò, amb un got d'aigua, però aflora una gran diferència que hi ha a la mateixa concepció de la Unió Europea entre britànics i potser els nòrdics, no, suecs, i danesos, i diguem-ne, i la resta, l'Europa continental del nord i del sud. A veure, els britànics es neguen a que la despesa comunitària augmenti en la conjuntura actual. En si mateix, sembla una proposta enraonada que ara mateix, diguem-ne, la Unió Europea contingui una mica la despesa. Una de les coses que diuen els britànics és que els funcionaris de la Unió Europea, els funcionaris, els euròcrates de Brussel·les, cobren sous principescos i que és hora d'acabar-ho, això és del tot enraonat. El que passa que, clar, que aquesta proposta britànica topa amb, diguem-ne, amb les reticències britàniques respecte de tot el que Europa ha de fer per sortir endavant, que no ens enganyem, és una, diguem-ne, un avançament cap a l'estat federal europeu, ni que sigui pas per pas, cosa que els britànics i els nòrdics els esgarrifa, no hi volen participar. De manera que aquí, diguem-ne, hi ha aquesta qüestió subjacent que es manifesta amb el pressupost, i també hi ha una altra qüestió que és menys confessable, però també que és important, és que aquí els francesos estan defensant l'indefensable amb la política agrícola comuna. La política agrícola comuna és un mecanisme diabòlic per excloure del mercat interior europeu la producció agrícola que és l'únic que ens poden vendre, diguem-ne, els països menys desenvolupats, per exemple, de l'Àfrica subsahariana, o de... La política agrícola comuna és una manera de protegir els pagesos rics, inclosos els nostres. És un gran disbarat, això d'aquí s'hauria de discutir, i en canvi els francesos de cap manera, diguem-ne, per ells sempre ha sigut, des de fa 40 anys, una qüestió d'aquelles que...
Inqüestionable, més ben dit. Senyor Aragonès.
Els pagesos francesos són, no rics, molt rics. Aquí són més rics que els del tercer món, però no són tan rics com els francesos. No? D'aquí que quan els camions passen la frontera, a vegades amb fruites i coses, els tomben, no? Per què? Perquè doncs, no els hi permet. El producte d'aquí és molt més competitiu, no? Perdó.
No, senyora Aragonès, simplement l'introduïa.
Sí.
I preguntar-li això, no? Si veu possible aquest punt d'equilibri que d'alguna manera apuntava el senyor Guim Joan entre ajustos i creixement.
Això sempre és complicat i naturalment, doncs, avui els béns circulen per allà on circulen. És a dir, que en la presentació s'ha dit ben clar quins són els països nòrdics, etc., que prefereixen els ajustos, els ajustaments, i no obstant, els que patim més les conseqüències d'aquests ajustaments ens agradaria que ens deixessin una mica doncs, afluixar el cinturon. No? És a dir, que aquí hi ha dues polítiques i jo diria que el cas de Grècia en aquesta cimera propera europea doncs, marcarà una mica la tendència perquè Grècia no pot continuar endavant dins d'Europa, en les condicions actuals, i per tant, doncs, se li haurà de fer un aplaçament. Això vol dir més diners que Europa haurà de donar, i llavors a mi em temo que això repercutirà també en uns pressupostos més restringits. No? Amb la senyora Merkel que mana, cuidado.
En aquests últims dies hem tornat a tenir la qüestió Grècia sobre la taula, però sembla que no es qüestioni ja la seva continuïtat a la Unió Europea.
És molt delicat el que està passant amb Grècia ara mateix, no? Perquè el govern grec ha gastat el poquet capital polític que tenia aquest govern per posar en marxa noves retallades que li exigia la Troika. I ara resulta que les baralles són a dins de la Troika. És a dir, la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional tenen disparitat de criteris. A veure, tècnicament a mi em sembla que la posició del Fons Monetari Internacional, el deute grec, si no passa res, si no hi fem res, l'any 2014 arribarà gairebé al 200% del PIB. És una cosa absolutament, diguem-ne... I, per tant, el que s'hauria de fer és una condonació del deute. Quin problema té això? Que és que la major part del deute grec està pignorat, és propietat dels bancs grecs i el tenen pignorat pel Banc Central Europeu. Si es fa una condonació del deute, el Banc Central Europeu sofrirà una pèrdua de, en els seus actius i haurà de ser recapitalitzat. Això a Alemanya és mentar el dimoni banyeta més... No el dimoni banyeta, no. Belzebub, no? A Alemanya això políticament és molt difícil de fer empassar.
I França, no ho sé si França podria fer-ho, perquè França també està tocada. I això hi ha que començar-ho a dir perquè és cert.
Que és l'única que de moment no ha entrat en recessió, però que...
Bueno, a veure, té uns costos sí, socials tremendos. O sigui...
No és por el huevo, és por el fuero, diguem-ne, no? Sí. Perquè el huevo... Són molt pocs diners. És a dir, en el context europeu, el deute grec són quatre rals amb cellos. No és, diguem-ne, admetre el principi de que el deute de l'estat grec ha de sofrir un altre menys vàlua i que el Banc Central Europeu s'hi quedarà enganxat. Això és el que realment...
I també és... el que deu voler dir això respecte a les altres economies, com podria ser doncs Irlanda, Portugal o Espanya,
clar,
les conseqüències.
És el que va dir l'altre dia Espanya. Diu, escolti, la part meva corresponent del deute espanyol que té amb Grècia, que és petita, no me'l toquin, o sigui, el cas de fer una quita es diu, sí? Mm-hmm. En català no ho sé.
Una quitança, sí.
Una quitança.
Sí.
El cas de fer una quitança, escolti, que no m'afecti a mi, no? Per què? Perquè, bueno, plou sobre mullat, no? Llavors, els estats que tenen problemes, doncs, ho veuen complicat, i els que no tenen problemes, com és Alemanya, doncs, no volen tenir problemes, i, per tant, doncs, és un problema molt greu el de Grècia, i, efectivament, per què? Perquè, com deia abans el senyor Guinjoan, Grècia, és insuportable que pugui tenir un deute del 200% del PIB. No? O sigui, això, és a dir, tot Grècia, jo hauria, me sembla que podria començar a vendre illes de Parellí, no?, que tenen doncs, aquelles illes paradisíaques i tal, que llavors han hagut alguna. Doncs, hauria de vendre unes quantes, però com que en té mils, hauria de vendre bastantes, no? Llavors, doncs,
illots,
podria
de
fer...
fet, hauria de vendre els illots.
Sí, si els no, illots no i tot això, no? Però, clar, és una situació realment complicada i aquí, doncs, qui tenen que prendre les decisions especialment són Alemanya i França,
Senyor Bastida.
Sí, hi hauria una cosa. Jo el que m'agradaria és que, sobretot, el que passa que no crec que Espanya tingui la valentia i les possibilitats d'anar a negociar, però en la reducció aquesta del pressupost europeu, el que sí s'hauria de defensar, vull dir, són les inversions, sobretot en el corredor mediterrani, perquè sembla que acabaria, vull dir, a mi em fa por, vull dir, que això, aquesta reducció ens acabi tocant, vull dir, el corredor mediterrani. Jo, a mi em sembla que és un element importantíssim per nosaltres i que jo crec que s'ha de defensar el corredor mediterrani i dir-ho constantment, vull dir, perquè si no la gent se n'oblida. Perquè d'aquesta manera, perdó, és la manera que nosaltres ens en puguem sortir. És a dir, és un element que disminueix el cost d'una manera important i molt important del cost dels productes que nosaltres estem fabricant.
Sí, trobar aquest equilibri entre les inversions necessàries i les retencions o les reduccions també importants, doncs serà el punt clau que veurem doncs, entre aquesta nit i demà. L'altre tema important que tenim aquests dies són les eleccions i tota la sèrie de comentaris de temes que han sortit al voltant, doncs, com els temes de collar més les autonomies, que sembla que siguin també en un entorn d'eleccions i les conseqüències del tema de la independència o independència no, el tema de Grífols, que no invertirà més a Espanya... Com veuen aquest clima tens, que fins i tot doncs, el Financial Times hi dedica una columna, entre d'altres diaris internacionals?
Jo vaig tenir la sort, ahir es va fer el sopar anual de l'Institut d'Analistes d'Inversions, jo estava just a davant, estava a 3 metres del senyor Grífols quan estava fent...
aquestes declaracions?
Sí.
Això és una aportació directa, no?
Sí, era testimoni... És dir, jo crec que es pot dir que parlava en públic perquè érem, no sé, 120 analistes i a més hi havia, naturalment, la premsa també, que així ha sortit als diaris. A mi em sembla que el senyor Grífols plantejava el fet de que la inestabilitat política aquí al nostre país, si no volem que tingui un cost econòmic molt gran, l'hem de resoldre en mesos. No ens podem donar el luxe d'esperar anys. Per altra banda, havent arribat, ell no va dir, diguem-ne, no el vaig sentir manifestar-se en un sentit o en un altre. Va dir, jo sóc un empresari, jo aquí no invertiré mentre tingui la incertesa aquesta que tinc. Una cosa que la premsa no ha dit i que va dir, i era molt important, no va dir, és el tema de l'aigua. És dir, ell té una, la fàbrica aquí a Espanya, la té... Ell, Espanya fabrica, Grífols fabrica, vaig poder entendre, el 20% de la seva producció. I ven el 10% de les seves vendes. És a dir, Espanya és relativament poc important. Grífols és sobretot una multinacional que actua sobretot a Amèrica. Aquí a Espanya la fàbrica més important la té a Parets del Vallès i allà li manca aigua. Li manca aigua i les institucions catalanes, suposo que per aquestes restriccions que ens imposa aquest límit, aquest corset il·legal, aquest corset legal al que estem sotmesos, doncs a la seva empresa no se li pot subministrar prou aigua. Això és una restricció. Totes aquestes coses, aquesta incertesa, diguem-ne, política, s'hauria de resoldre si no volem que tingui... Això és una anècdota, però pot ser una categoria si això d'aquí no ho sabem resoldre, no amb anys, com planteja el senyor Mas, sinó en mesos.
Com viuen vostès les eleccions?
És que això és un tema molt complex i jo no crec que s'arribarà en mesos a resoldre això, perquè és un tema d'una complexitat tremenda. Aquí es toquen més aviat els temes, aquí estem tocant els temes econòmics, que no crec que siguin els més importants. Els més importants estan en un ordre, diríem, històric, jurídic, etc. No? Per tant, ja veig que aquest és un procés molt llarg. No s'acabarà això en 4 dies, desgraciadament, perquè... Fem un referèndum i s'acabarà tot. No, això no és veritat. Fer un referèndum, doncs, bueno, veuran les posicions i tal, però s'iniciarà un procés, s'intentarà iniciar un procés que veurem allà on ens portarà i quins seran els camins, i és un tema molt, molt, molt complicat. Perquè Europa també és complicada, cuidado. No és que solament l'estat espanyol sigui complicat, és que Europa també és molt complicada, no? I, clar, totes aquestes coses ens porten amb aquestes incerteses, amb aquests neguits, perquè la gent no ens pateix per això, perquè dius, bueno, ara veiem què serà de mi, com d'allò, jo podré mantenir-me espanyol o podré adquirir la nacionalitat catalana, uns diuen que les pensions seran més baixes, els altres diuen que no. En fi, hi ha un neguit perquè no hi ha cap cosa clara de totes aquestes coses. Per tant, resoldre tot això serà molt complicat, Jo crec que molt complicat i llarg. Aquest és un tema que... I em sembla que això en si mateix ja és dolent. És dir, és dolent perquè és clar, treu possibilitats econòmiques importants, no? Perquè estàvem parlant abans de l'emprenedoria, no? Quin emprenedor es posa aquí sense tenir un futur molt més o menys clar o ben despejat, no? És que és així, l'economia funciona per seguretats i per expectatives, i aquí d'expectatives ara en aquests moments, doncs, bueno, no n'hi ha gaires, no?
Senyor Bastida.
Sí, jo, és que fins ara s'havia parlat de que lo important era l'economia i no la política. Veig que ara es torna que lo important és la política i no l'economia.
O que tot va molt lligat, bàsicament.
Jo crec que tot va molt lligat. És a dir, que si abans, vull dir, ni tot era econòmic i lo polític era secundari i anava a remolc de l'econòmic, ni ara, vull dir, el més important és la política i l'econòmic va remolc de la política. És a dir, són dues coses que van íntimament lligades. Llavors, la situació amb aquestes eleccions, vull dir, i amb tots els comentaris, és a dir, el comentari de l'Institut de l'IEE, aquest famós, vull dir, a veure, vull dir, el que està dient és posar llenya al foc. Vull dir, llavors, doncs, jo crec que, a veure, s'està fent un mal favor també a ell. Vull dir, està dient una cosa, vull dir, que li pot sortir molt malament, vull dir, perquè, a veure, baixaran les exportacions, però llavors què? Tot el que tenien fins ara, vull dir, tot el que rebien, hauran de renegociar amb algú altre, vull dir, totes aquestes exportacions en catalanes que va al resta d'Espanya, els hauran de comprar, hauran de buscar nous mercats, vull dir, no sé qui ho deia, l'altre dia diu, què passarà? Vull dir, que quan els camions o el que sigui, o els trens que venen d'Espanya, llavors passin per Catalunya, què, els deixarem passar o els deixaran passar? Vull dir, hauran de pagar alguna cosa? Vull dir, és a dir, s'estan dient unes coses, vull dir, a veure, Segurament que hi haurà gent a Catalunya que diu tonteries, vale, d'acord, jo ho accepto.
I se n'han dit moltes, eh?
Sí, sí, però és que a més, vull dir, allà
Catalunya
també...
Catalunya i fora de Catalunya, també.
A fora, però és que a més, a fora de Catalunya també se n'estan dient de l'alçada d'un campanar, vull dir que dius, bueno... És a dir, et comença a agafar ganes de no voler llegir cap diari ni escoltar cap ràdio.
No ens digui això, sisplau.
Excepció d'aquesta. No, però vull dir, arriba un moment, vull dir, que quan sents dir tantes tonteries, vull dir, segons quins diaris ja ni els mires, vull dir, ni, i segons quines ràdios o televisions ja no en fas cas, vull dir. Llavors, clar, a veure si d'una vegada comencem a sentar-nos, vull dir, i plantejar una mica les coses amb mica de serietat. Jo crec que tots som adults, o almenys ho hauríem de ser-ho, que jo crec que aquest és el gran problema del nostre país, vull dir, d'aquest país és aquest, vull dir, nosaltres, vaja, jo crec que aquí hi ha molta gent adulta i assenyada, vull dir, però hi ha altres que no s'estan comportant d'una forma adulta.
Bueno, perquè totes aquestes coses de la independència i de la pàtria i de la nació i tot això té més sentimentalisme que no pas raonament, no? O sigui...
No, la part sentimental jo ja l'entenc, vull dir, jo, i
tant per un cantó com per l'altre. Hi ha gent que està disposada a ser més pobre, però ser independent.
Sí, a mi em sembla que estem, diguem-ne, estava abans interpretant el que a mi em va semblar entendre, que era la postura del senyor Grífols, no? Però a mi em sembla, a mi personalment, em sembla que és millor a expenses d'haver d'aquest malestar econòmic que ens duri doncs, una mica més, és millor intentar arribar a una bona entesa institucional amb Espanya. Una de les alternatives pot ser la independència de Catalunya, però no és l'única que ha d'haver-hi. Una de les alternatives que hi ha sobre la taula és l'statu quo, això que la senyora Cayetana Martínez de Irujo va publicar abans d'ahir el Financial Times, no? Però sembla que hauríem de saber trobar altres alternatives d'encaixar la realitat nacional catalana a dins d'Espanya d'una forma estable, d'una forma satisfactòria per tots. Efectivament, no només amb els temes, diguem-ne, econòmics, 16.500 milions d'euros cada any són molts milions, el tema econòmic és molt important per mi, però també són molt importants els altres.
En realitat són 8.000, perquè...
També són molt importants. Doncs. Sí, sigui la xifra que sigui, però ens haurien de donar efectivament el temps per arribar a un bon per intentar arribar almenys a un bon encaix que naturalment que ha de reconèixer no només, diguem la potencialitat de, no ens ha de tallar les ales econòmiques sinó que ha de reconèixer la realitat econòmica nacional que Catalunya és.
Veurem doncs com tiren endavant com surten els resultats de les eleccions d'aquest proper diumenge. A mi m'agradaria preguntar-los sobre una darrera pregunta així és una mica ràpida, que és el tema de la venda de pisos amb aquesta residència per estrangers. És a dir, que quan un compra un pis de 150.000 euros, a més li puguin donar doncs, la residència espanyola. Com veuen això i paral·lelament doncs, el tema dels desnonaments i aquestes declaracions que han sortit sobre si cal construir més vivenda o no? El tema de la vivenda...
És molt fort, això, no? Jo diria una cosa, a veure, això és un problema de... El govern ha llançat una espècie de màrqueting, no? Compreu pisos a Espanya, perquè és el que necessita en aquests moments la banca, eh? Compreu pisos a Espanya i jo us dono la residència. Bé, a mi em sembla una xapussa total, això, no? Des del punt de vista, diríem, formal. Ara, dius, bueno, és una solució? No ho sé, se'ls podrà treure la residència amb aquests senyors el dia que vulgui el govern o estableixi una altra llei? Bueno, la veritat és que és una residència molt poc basada jurídicament o molt poc fonamentada jurídicament, no?
Sembla que sigui a qualsevol preu.
Sí,
a qualsevol preu.
Mentre compris un pis i tal, això és per treure el lot de pisos de milers i milers, centenars de milers de pisos que estan per vendre, no? I en certa mesura, doncs, bueno, potser això, doncs, vist des del punt de vista econòmic, és bo. Ara, vist des del punt de vista, diríem, polític i des del punt de vista social, és una xapussa. I, per altra banda, la gran vergonya que hi ha dels desnonaments de pisos que després es queden buits. Cuidado, pisos que després es queden buits. I això és una cosa que a mi me fa esgarrifar de com se pot ser tan inhumà que les persones estiguin al carrer i aquells pisos durant 2 i 3 anys estiguin buits sense habitar-los ningú o ubitats per uns ocupes que vés a saber qui són. No? I aquestes coses són tan injustes i de tanta... És que jo no sé com és que ha durat tant temps això, perquè són 400.000 famílies que en aquests 5 anys han deixat ja, han hagut d'abandonar els seus habitatges. No? I aquest és un problema que, social de primeríssim ordre. I com és que fins ara, fins que no hi ha hagut aquestes protestes al carrer i fins que no hi ha hagut suïcidis i coses d'aquestes... Bueno, és que això és com el tren, no? Dius, no s'arregla la via fins que no hi hagin 3 o 4 morts, no? O 25 morts, o no hagi descarregat el tren. Escolta, és una cosa que a mi no puc, amb els meus sentiments, diríem, socials, etcètera, doncs assistir a situacions d'aquest tipus, no? I crec que és una vergonya per aquest país que estem vivint aquestes situacions.
Senyor Guinjoan.
Miri, és dir, hi ha gent que va comprar el pis que no l'havia d'haver comprat.
Sí, això és cert.
I hi va haver-hi moltes entitats que van finançar compres de pisos de forma que no sabien, que no sabia de fer. Ara, diguem-ne, el fet de que l'entitat que té un pis hipotecat el recuperi, no en tots els casos vol dir que aquella família quedi al carrer. Moltes famílies... el que és important és que no quedin marcades de per vida, per això d'aquí, diguem-ne, no? El tema de la dació en pagament seria una altra qüestió. Però el normal, al continent europeu, és anar de lloguer.
Però si s'ha de pagar el crèdit, si s'ha de continuar pagant el crèdit, com pots pagar el lloguer?
No, exacte.
Aquest és el problema.
Aleshores hem de parlar de la dació en pagament d'aquests casos, diguem-ne, no? És dir, que tu retornaràs...
Llavors pagues dos lloguers, o sigui, la hipoteca, continues pagant la hipoteca, més el lloguer, o sigui, això és impossible. A més, has anat a l'atur perquè l'empresa teva de tal, i aquí està en una situació... Ara, cuidado també, perquè hi poden haver-hi profitats que diu, a partir d'aquest moment jo no pago l'hipoteca i ja veurem què passa, no?
I això, pel que jo sé, la major part de les entitats són prudents amb això d'aquí, diguem-ne, no? I realment si són famílies, i sobretot si hi ha persones dependents, siguin ancianes o nens petits, doncs es van molt de compte. Ara sí, hi ha casos, diguem-ne, de gent que ha estirat més el braç que la màniga, que haurà d'anar a un pis més petit.
És cert.
Senyor Basti, algun comentari ràpid?
No, espero que aquesta gent que compri els pisos aquests per tenir la residència no ho faci a través d'un crèdit que després no pugui pagar. L'hagin de desnonar.
Doncs amb aquest comentari deixem el programa d'avui. Acomiadem el nostre equip, el que ha fet possible aquest programa, Mario Ramírez de la producció tècnica, Maria Sierra, com sempre, la música i ambientació. Moltes gràcies, senyor Pere Guinjoan, senyor Salvador Aragonès, senyor Jordi Bastida. Gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a trobar, com cada dijous de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.